Reprenem per les propostes d'acord dels grups municipals el punt número 10 de l'ordre del dia. És la proposta d'acord del grup municipal de Comuns Verds de Sitges sobre les agressions sexuals a la infància i a l'adolescència comeses per membres de l'Església Catòlica. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Gasulla de Comuns Verds. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Arran del constant degoteig de denúncies públiques de casos d'agressions sexuals a la infància i adolescència comeses per membres de l'Església Catòlica, els grups parlamentaris de Unides Podemos, Esquerra Republicana i Bildu van instar al Congrés dels Diputats a la creació d'una comissió d'investigació sobre aquests fets. També ho ha fet en el Parlament, ara fa un dia, perquè, com deia, una de les impulsores de la proposta va ser precisament aquest grup polític, aquests grups polítics. El temps d'impunitat de l'Església Catòlica s'ha acabat. I és hora de que es pagui pel mal que s'ha fet a tantes i tantes persones al llarg del temps, sense cap mena ni d'escrúpol ni de denúncia per part de l'Església. El 19 de desembre de l'any passat es va fer públic un informe amb 251 casos nous d'acusacions d'abusos sexuals per part de l'Església Catòlica Espanyola entre 1943 i el 2018, i que se sumen a les gairebé 1.000 víctimes comptabilitzades al nostre país. Fins ara han sortit a la llum almenys 611 casos i més de 1.240 víctimes, però sense cap mena de dubte, això és només la punta de l'iceberg. Aquest és l'únic recompte que es té i es va haver de proporcionar precisament a través del diari El País degut a la manca completa de dades oficials de la mateixa Església. Dades que en resulten esfereïdores. Catalunya, per exemple, és la comunitat on més casos s'han donat, més casos s'han patit i de llarg. Mentre això passa, els responsables de l'Església Catòlica a Espanya s'escandalitzen més per un videoclip del cantant Tangana que pels milers d'abusos sexuals. I la necessitat d'aquesta investigació no la creiem nosaltres. Va ser el mateix Papa Francesc el que, en rebre l'informe abans esmentat, va decidir obrir ràpidament la recerca de pederàstia al nostre país. Mentre aquí la Conferència Episcopal es comporta com una institució pròpia del segle XIX, rebutjant aquest necessari procés de reparació i emparant-se amb una auditoria que precisament presideix una dirigida per un bufet d'advocats que pertany a l'Opus Dei, nosaltres seguim reclamant precisament a través d'aquesta proposta d'acord que d'una vegada per totes es faci justícia. Tot i això, ara ens diuen que faran això, faran aquesta col·laboració amb la investigació. Una mica tard, si més no. I segon, només faltaria que no col·laboressin amb la justícia. És la seva obligació com qualsevol ciutadana. Però és que la Conferència Episcopal encarrega aquesta auditoria, com he dit anteriorment, a un bufet d'advocats vinculat a l'Opus Dei. Quina credibilitat li podem donar a això? Quina transparència porta? Necessitem una comissió composada per experts neutrals. El que vol fer la jerarquia eclesiàstica és com ficar la guineu a cuidar de les gallines. Aquest és un problema estructural que tira per terra la vida de moltes persones. Tampoc ho dic jo, ho diu una de les víctimes del Col·legi Salesià de Vigo. Me jodieron la vida de estudiante. A un niño que le haces eso lo llenas de miedo y de frustraciones. Empecé a hacer novillos para no estar con él. Durante 4 o 5 días dejé de ir al colegio. Y cuando yo vi que la situación se iba a conocer en mi casa, cogí un autobús y me fui a casa de mis abuelos a Pontevedra. Me escapé de casa y nadie entendió nada. Per tot això, i l'exposat a la proposta d'acord, és imprescindible, just i ètic impulsar totes les investigacions necessàries per conèixer tota la veritat sobre la pederàstia a l'Església Catòlica i depurar responsabilitats per obrir un procés de reparació a totes les víctimes que han de saber que l'Estat i totes les administracions estan al seu costat. I és urgent fer-ho ara, ja que els casos van prescrivint, fent que no puguin, per tant, actuar els tribunals i continuar amb la impunitat de l'Església. I això ha de transcendir a la pròpia Església, no pot quedar-se dins dels seus murs. Hem de treure-ho fora i les institucions públiques hem de recolzar i reparar a totes les víctimes. Hem d'obrir portes i finestres. A més de protegir les properes generacions, també hem de fer justícia amb les passades. Per això necessitem una comissió que reconegui el que va succeir i repari el mal passat. Per tot això demanem al ple de Sitges l'adopció dels següents acords. En primer lloc, condemnar de manera enèrgica totes les violències sexuals vers la infància, amb especial contundència aquelles produïdes en l'àmbit religiós i que n'espera la condemna de la pederàstia clerical per part de l'Església Catòlica. En segon lloc, instar l'Església Catòlica a reconèixer la seva responsabilitat directa en els escàndols de pederàstia, depurant responsabilitats i reparant el dolor de les víctimes. En tercer lloc, instar els grups del Congrés a facilitar l'aprovació d'una comissió d'investigació amb l'objecte d'investigar les agressions sexuals a la infància i a l'adolescència comeses per membres de l'Església Catòlica d'Espanya. En quart lloc, instar el Parlament de Catalunya a la creació d'una comissió d'investigació per conèixer tota la veritat sobre la pederàstia dins l'Església Catòlica de Catalunya i obrir un procés de reparació a totes les víctimes que han de saber que l'Estat de Dret i les institucions són al seu costat. Cinquè lloc, instar el Govern de la Generalitat a aprovar una estratègia transversal de lluita contra les violències sexuals contra els infants que desenvolupi polítiques de coordinació eficaç i multisectorials, facilitant les vinculacions transversals i efectives, així com la coordinació interdepartamental i entre els diferents àmbits i nivells institucionals. En sisè lloc, garantir la suficiència pressupostària de l'Observatori de Drets de la Infància i dotar-lo de recursos econòmics i humans adients pel seu òptim funcionament, així com d'un pla de treball que integri els estudis relatius a les violències sexuals a la infància. En setè lloc, revisar i unificar i regular legalment els protocols existents en diversos àmbits relacionats amb la violència sexual infantil perquè siguin decrets autonòmics de compliment obligatori a tots els centres educatius i sanitaris, tinguin la titularitat que tinguin, establint mecanismes per oferir orientació i assessorament a qualsevol professional en situacions de sospita d'abús o maltractament infantil perquè pugui complir amb el seu deure d'intervenir. I en darrer i vuitè lloc, donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat, Parlament de Catalunya, Conferència Episcopal, el Papa Francesc, l'Observatori dels Drets de la Infància, l'Associació Infància Robada, a la FEM, a la FMC i a l'ACDM. Moltíssimes gràcies, els demano el seu suport.
Moltes gràcies, paraules. Senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. La vaig trucar, senyora Gasulla, l'altre dia, referent a aquesta proposta d'acord. I li vaig comentar el meu pensament personal que tenia, no? Que evidentment jo penso que no hi ha debat amb aquest tema dels abusos sexuals, però també la vaig emplaçar que no només es centrés en l'Església, que sigués valent, i dins d'aquesta moció la puguem fer extensiva a altres col·lectius, desgraciadament, com poden ser professors d'instituts, com poden ser funcionaris, com poden ser fins i tot entrenadors de futbol d'èlit del club que molts portem al cor. Què vull dir amb això? Que sempre van a parar el mateix. I jo votaré a favor, vagi per davant. Perquè és molt fàcil ficar-se sempre amb els mateixos i que de fet han de pagar pel que han fet. I si a mi m'ho pregunta, personalment, jo els hi tallaria les mans. Qualsevol, però siguin valents també i parlin d'altres col·lectius, que és la realitat que tenim en aquesta societat, desgraciadament. Simplement era això. No vull entrar més endavant. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Tendero, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, regidor Gasulla, grup de Comuns Verds Sitges. Abans de començar la meva intervenció, tindran el nostre vot favorable i és que pensem que ningú s'hauria d'oposar a la investigació, depuració de responsabilitats i condemna d'aquesta lacra que és l'abús sexual a menors. Per la nostra part, encara que amb la mateixa línia que el regidor Rubí, no? Encara que sabem que el seu grup no acceptarà, ens agradaria transaccionar 7 dels 8 acords de la seva proposta per potenciar i donar més amplitud de mires a aquesta proposta d'acord. L'Església Catòlica comès abusos sexuals, unes accions repugnants i intolerables a qualsevol institució o organització. Recordaran vostès, no, com durant anys el president Pujol va remarcar el simbolisme de Montserrat, que no es podia atacar amb res i que passat els anys doncs, la ètica corrupta d'aquest president doncs, ha donat pas a un dantès drama d'abusos sexuals comesos a l'entorn de Montserrat. Després de llegir els seus acords, amb afirmacions com condemnar de manera enèrgica, instar a reconèixer, instar a crear comissions d'investigació, dotar l'Observatori de Drets de la Infància amb més recursos, naturalment que sí a tot, regidora. Però és que succeeix quan la parella de la senyora Oltra a València ordena portar una presumpta víctima d'abusos sexuals per part seva, engrilletada davant el jutge, posicionant els serveis socials en contra de la menor. Ja li dic jo que això queda pendent d'investigar ni comissió, ni observatori, ni condemna. sense poder deixar de parlar de la llista d'abusos sexuals i prostitució de menors succeïts a les Illes Balears sobre menors tutelats per la Conselleria de les Illes. Llavors, arriba Podem, Comuns, totes les marques blanques, i es neguen a investigar aquests casos, es neguen a proposar una comissió d'investigació. Deu ser que quan porten la paraula catòlica o església són més abusos. Tenen tot el nostre suport i, de bo, esperem que si es dona la situació de condemna a investigació dels casos, que els hi exposo a vostès, el seu grup no tingui cap problema en donar també, tenir-los a consideració i donar el seu suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, des de Junts per Sitges donarem el nostre suport en aquesta proposta d'acord. És evident que l'estat espanyol és una anomalia dins del, a nivell europeu en la manera com s'ha abordat aquesta qüestió. I per tant, cal estudiar-la i recollir el millor de cada experiència que s'ha fet a nivell internacional per aplicar-ho aquí. Com bé deia la senyora Gasulla, malauradament a Catalunya és on, per part de la Fiscalia General de l'Estat, s'han recollit més denúncies, en aquest cas són 14 casos. També el dossier del diari El País ens deia que dels 251 casos inèdits, 28 són a Catalunya. I també no cal tenir present que el síndic de Greuges, en un informe i en una comissió que va impulsar el 2019, va elevar al Parlament de Catalunya l'informe sobre la prevenció i la reparació dels abusos sexuals, els abusos sexuals als infants per representants de l'Església Catòlica. La majoria de les denúncies procedien d'homes que en el moment dels abusos que tenien entre 5 i 17 anys. Veient altres informes, assenyala que d'aquelles denúncies representen només un 10% dels casos reals. Cal tenir present que aquests abusos van tenir lloc entre els anys 60 i 70. En aquell moment, el síndic va demanar al Parlament de Catalunya la creació d'una comissió d'investigació dels casos d'abusos sexuals a l'Església Catòlica i altres institucions per permetre una reparació a favor de les víctimes en els casos prescrits. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigón, nom del govern.
Gràcies, alcaldessa. Malauradament, els casos d'abusos sexuals a menors dins l'Església Catòlica no són ni pocs ni són resultat de conductes aïllades. Precisament per això, i perquè atempten directament contra els drets humans i tenen conseqüències personals, col·lectives i socials enormes, és imprescindible investigar-los, aclarir l'abast d'aquests fets, depurar-ne les responsabilitats i obrir, sobretot, un procés d'acompanyament i de reparació a les víctimes d'aquesta violència sexual contra joves i infants. També cal aclarir les actuacions d'aquestes institucions eclesiàstiques, sobretot en aquells casos en què s'emmarquen en l'àmbit educatiu o del lleure d'infants, adolescents i joves, davant de casos de pederàstia. Analitzar-ne les dades disponibles, avaluar la intervenció de les administracions públiques i també les mesures per prevenir agressions sexuals, protegir-ne els menors i fer recomanacions en clau de polítiques públiques i jurídiques. Cal plantejar espais d'acompanyament a les víctimes i que totes les institucions públiques i eclesiàstiques comprenguin la urgència de saber la veritat davant de silencis sistemàtics per posar fi a la impunitat en la mateixa línia que ja han començat a actuar en d'altres països. Cal reconèixer també la valentia i la capacitat de denúncia pública que han tingut les persones supervivents de violència sexual i també les organitzacions en les quals s'han agrupat. La seva tasca ha estat indispensable per acompanyar, assenyalar i posar el focus mediàtic i institucional sobre aquesta xacra. La condemna, evidentment, a qualsevol forma d'abús i violència sexual ha de ser i és ferma i inequívoca. Per part nostra, doncs, el vot serà afirmatiu.
Donem la paraula a la senyora Gasulla. Endavant.
Sí, moltes gràcies per les seves intervencions. Començaré pel senyor Rubí. Jo puc entendre que vostè se senti incòmoda i de fet, aquesta no és una crítica genèrica a l'Església Catòlica. El títol de la proposta d'acord és molt clar. Proposta d'acord del grup municipal comuns vers a Sitges o les agressions sexuals a la infància i a l'adolescència comeses per membres de l'Església Catòlica. Això no vol dir que no es condemnin qualsevol agressió sexual a la infància i a l'adolescència en qualsevol àmbit, només faltaria. També li dic a vostè, senyor Tendero, només faltaria. El que passa que, clar, aquí ens trobem amb un problema històric d'aquesta institució, no pas un fet puntual, que s'ha manifestat a més a escala internacional. Fins fa no gaire no hi havia cap denúncia, perquè les víctimes no s'atrevien, senyor Tendero. I en ocasions, moltes vegades, la mateixa Església es dedicava a amenaçar i a amagar i a ser còmplice de moltes d'aquestes agressions sexuals. Per tant, estem parlant d'una cosa molt i molt concreta. I, evidentment, condemna absoluta amb totes les dades que vostè ha donat, senyor Tendero. També li agrairia que no parlés de marques blanques de Podem. Li demano respecte pel que representem, els que representem a grups polítics determinats. Nosaltres no som marques blanques. No és que sigui un tema important en aquest cas. Però, evidentment, qualsevol agressió sexual, vingui d'on vingui, rep tota la nostra condemna. Aquí el que estem fent és reparar un deute històric cap a les víctimes, i crec que és la nostra obligació fer-ho, perquè sota l'aixopluc de l'Església, al llarg de molts anys, s'han permès i no s'ha donat cap mena de cobertura. Jo crec, senyor Rubí, que l'acord 6è i 7è que es proposa en aquest document inclou el que vostè ha dit, perquè la realitat és malauradament molt àmplia. Evidentment que s'han donat situacions com aquestes, agressions sexuals a d'altres àmbits, i és més, també mirant cap a una altra banda per part de certes institucions, però torno a remetre el que és el títol d'aquesta proposta d'acord. Jo crec que és indiscutible que el que estem fent aquí és denunciar una cosa que no s'ha denunciat fins ara, i el que hem de fer és donar-li suport. No hi ha una altra sortida. No és a veure qui la fa més grossa, al contrari. Jo crec que tots hem de ser responsables de que això és intolerable i que el mal que s'ha fet a aquestes víctimes s'ha de reparar una vegada per totes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa, senyora Gasulla. És clar que em sento incòmodo, perquè vostè i jo vam tenir una conversa on jo li vaig proposar fer-lo extensiu a altres col·lectius. Vostè em diu que els docents lamentablement també no han fet abusos sexuals, alumnes, i altres col·lectius. Bàsicament és això, senyora. El que passa que vostès, que jo els entenc, doncs es vesteix molt, perquè si vostès realment volen fer això, que està molt bé, m'hagués agafat la proposta quan la vaig trucar la setmana passada a fer-ho extensiu a altres col·lectius. I vostès volen escenificar-ho contra l'Església Catòlica. Evidentment que han de pagar per tot el que han fet. Evidentment. Però vostè a vegades, que també ens parla, o ens diu que altres formacions polítiques són intransigents, vostè avui també m'ho ha demostrat amb aquesta proposta d'acord. Perquè li costava ben poc, com li hem comentat personalment i altres grups, i acabo, de fer extensiu a altres col·lectius de qualsevol àmbit. Moltes gràcies.
Gràcies. Alguna paraula més? Ah, perdó, senyor Tendero, endavant.
Bé, gràcies, alcaldessa. Seré molt breu. Regidora Gasulla, si el títol de la proposta d'acord fos proposta d'acord sobre les agressions sexuals a la infància i l'adolescència, sapigudes i comeses a menors sota tutela de la Direcció General d'Adolescència i Infància de les Illes Balears, vostè votaria, canviaria els acords i el seu grup donaria suport a aquesta proposta?
Si no hi ha més paraules per respondre, la senyora Gasulla, endavant.
Sí, senyor Tendero, vostè intenta portar-me al terreny de la incoherència i no ho aconseguirà, evidentment. És que jo crec que estan barrejant d'una manera més una mica interessada del que estem parlant. Mirin, si vostè s'ha llegit la proposta d'acord, que estic segura que sí, el punt 5è ho diu molt clar, insta la Govern de la Generalitat a aprovar una estratègia transversal de lluita contra les violències sexuals contra els infants. Transversal, no parla en qualsevol cos de l'Església Catòlica. El punt 6è, garantir la suficiència pressupostària de l'Observatori dels Drets de la Infància, dotar-lo de recursos econòmics adients pel seu òptim funcionament, així com d'un pla de treball que integri els estudis relatius a les violències sexuals a la infància. És que crec que queda prou clar en els acords. La resta són focs d'artifici polítics. Això sí que són focs d'artifici polítics. Amb aquesta animadversió que vostès tenen cap a Podem, cap a Catalunya en Comú i cap a la resta. A mi m'és igual, jo no entraré en aquesta brega. Moltes gràcies.
Doncs fins aquí les intervencions. Passarem a la votació, que recordem és la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges sobre les agressions sexuals a la infància i a l'adolescència comeses per membres de l'Església Catòlica. Vots a favor.
Unanimitat, queda aprovada.
Moltes gràcies. Passem ara al número 11 de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges per a crear espais intergeneracionals entre centres de dia, llars d'infants i o centres educatius al poble de Sitges. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Gasulla, de Comuns Verds. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Les relacions intergeneracionals acostumen a donar-se ben poc fora de l'àmbit familiar. De fet, és gairebé inexistent. Això passa perquè la nostra societat està pensada per a satisfer les necessitats de totes les persones tenint en compte el seu grup d'edat. Es creen espais i s'organitzen activitats per a cada sector poblacional per separat, nens i nenes, adolescents, joves, adults i gent gran, dificultant així la interconnexió entre tots ells. La nostra societat està molt més individualitzada i sectoritzada per grups i creiem que cal promoure el concepte de solidaritat intergeneracional per a fomentar el suport mutu entre diferents grups d'edat i assegurar la transferència d'habilitats i experiències d'uns als altres. Són molts els beneficis d'aquestes relacions intergeneracionals, però si ens fixem en les que afecten a la nostra gent gran, tots els que participen d'activitats intergeneracionals milloren la seva autoestima, tenen més vitalitat, eviten els sentiments de soledat i aïllament, creen la curiositat de nou a la seva manera de viure. Senten que encara poden aportar el seu granet de sorra a la societat i els fa més forts davant de les adversitats. Ara, de manera molt especial, quan han viscut i viuen encara, de fet, encara els efectes de la pandèmia del coronavirus, tant pel que fa a la seva salut com per l'aïllament que han hagut de suportar en molts casos, pensem que aquesta proposta no només és molt positiva, sinó que ens atreviríem a dir que és fins i tot obligada i necessària. Aquest no és un projecte nou. De fet, s'està fent a molts indrets, sense anar més lluny, Astúries, Holanda, Singapur, i també a la mateixa Escola Pia de Sitges ho ha fet durant molt de temps i creiem que ha estat una experiència prou positiva com per fer un pas endavant i que sigui un projecte de poble, un projecte col·lectiu. En aquesta línia proposem que iniciem com a proves pilot la posada en marxa d'aquest projecte d'aula compartida en horari escolar o extraescolar als centres de dia i grups classe dels centres educatius o llars d'infants del poble, seguint el model i experiència d'èxit que es va promoure des de Seattle, als Estats Units, on conviuen i comparteixen els infants i la gent gran de l'equipament residència llar d'infant en el projecte Present Perfect. Per tot això, per l'exposat, el grup municipal Comuns Verds de Sitges demana a l'Ajuntament de Sitges l'adopció dels següents acords. En primer lloc, insta l'Ajuntament de Sitges a, durant el 2022, realitzar l'estudi de necessitats d'implantació del projecte aula compartida intergeneracional als centres de dia amb la participació de la comunitat educativa dels centres educatius, els equips tècnics dels equipaments i de les regidories pertinents i entitats socials, culturals de lleure i educatives interessants en participar. En segon lloc, insta l'Ajuntament de Sitges a sol·licitar el suport en els recursos econòmics i de personal al Govern de la Generalitat i la Diputació de Barcelona per a la seva implantació. En tercer lloc, insta l'Ajuntament de Sitges a, si s'escau, posar en funcionament l'experiència al curs 2023-2024. En quart lloc, insta la participació dels centres educatius de Sitges sempre que la situació sanitària ho permeti. I en darrer i cinquè lloc, donar trasllat dels presents acords al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Garraf i al Consell Escolar Municipal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació, que recordem és la... Ai, perdó. Senyora Lores, sí. Endavant.
Gracias, alcaldesa. Los programas intergeneracionales son actividades que incrementan la cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de diferentes generaciones. Implican compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre niños, niñas, jóvenes y mayores, orientados a la creación y desarrollo de espacios de encuentro entre personas de distintas generaciones. Son una necesidad reconocida por las Naciones Unidas desde el año 2002. El artículo 16 de la Declaración Política de la Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento destaca la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones, intergeneracionales, teniendo presente las necesidades particulares de las personas más mayores y las de las más jóvenes y alentar las relaciones solidarias entre generaciones. La investigación acerca de los programas ha demostrado que tiene múltiples beneficios, tanto para los niños como para los más mayores. En cuanto a los niños y jóvenes, producen cambios positivos en relación al comportamiento y aprendizaje. Mejoran su autoestima y confían en sí mismos. Influyen en las actitudes relacionadas con los sentimientos de ayuda y cooperación de los niños, rompiendo los estereotipos acerca de las personas mayores. Aumentan su sentimiento de responsabilidad social. Permiten establecer un puente con el pasado. El descubrimiento de las experiencias de las personas mayores les ofrece oportunidades para conocer la historia y las tradiciones de la cultura a las que pertenece. En cuanto a las personas mayores, estos programas mejoran su bienestar psicológico, físico y social. Mejoran la autoestima de los mayores, que se sienten escuchados y atendidos por los más pequeños. Se desarrolla un sentimiento de utilidad, el poder hacer algo para la otra generación. Disminuyen las situaciones de soledad y el aislamiento e incrementan las interacciones sociales. Contribuyen a aumentar la vitalidad y la capacidad para hacer frente a la enfermedad mental y física. Por todos los beneficios que aportan, debemos promocionar los espacios intergeneracionales y los intercambios entre las personas a través de diversas colaboraciones entre colegios, centros de días, guarderías, asociaciones locales, etcétera, creando así una dinámica que permita a los mayores compartir con los más pequeños, pequeñas y con el resto de la sociedad tiempo, experiencia, momentos, y que ambos se beneficien aprendiendo juntos. Está demostrado que esta experiencia es muy positiva. La gente mayor entiende o aprenden a entender a las nuevas generaciones y los jóvenes a la vez aprenden las raíces de nuestra sociedad y nuestra cultura a través de la experiencia, las historias de vida y las anécdotas de nuestros mayores. Ambos aprenden a aceptar al otro con las diferencias que aparentemente conlleva el cambio de generación, y esto es fabuloso. Por supuesto, votaremos a favor y aprovechamos para felicitar a Carme Gasulla por esta propuesta. Gracias. Ya está.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyora Gallardo, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que no cal posar-li més atributs a aquesta proposta d'acord, senyora Gasulla, perquè l'han regalat molt les orelles. Nosaltres no ho farem gaire més, però sí que volíem fer una mica una reflexió i un prec, en la mesura del que sigui possible, reiterar doncs que ens sembla del tot oportuna, que és un projecte que, si tenim l'oportunitat de ser pioners i de tirar-lo endavant, jo crec que podem estar doncs contentes i feliços tots plegats d'haver-ho fet. Abans el regidor d'Educació ha fet una breu referència, però precisament projectes com aquests responen a una de les demandes o a un dels principis que emana d'un manifest que s'ha votat per unanimitat en aquest plenari i que és el concepte d'Educació 360. Per tant, estem obligats a fer aquestes coses si realment ens creiem allò que aprovem en aquest plenari, així que benvinguda a la proposta d'acord. I des de Junts per Sitges ens agradaria també, si és possible, i quan es comenci a treballar, que esperem que sigui amb la màxima brevetat possible, que posem un accent molt especial en els joves, perquè parlem molt dels nens, dels infants, parlem de les persones grans, però en un moment com el que estem vivint, sembla que afortunadament, sortint d'una pandèmia de més de 2 anys, aquest col·lectiu ha estat especialment castigat. I pensem que massa sovint s'ha parlat dels joves amb connotacions excessivament negatives i a partir d'ara tenim el deure, cadascú de nosaltres amb les competències i amb les possibilitats que tinguem, des de casa, des d'una institució, des de les empreses, des de les entitats socials, d'acompanyar a les persones joves que han perdut un temps molt important de la seva vida i que en molts casos també han estat doncs etiquetades injustament. I aquest projecte segurament és una oportunitat perquè ells formin part, se sentin protagonistes i tinguin doncs un estímul en positiu com a peces fonamentals del moment actual, però sobretot amb una esperança d'un futur que també sigui millor per elles i per ells. No? Per tant, doncs, simplement, com dèiem, agrair de nou aquesta proposta, esperant que la puguem implementar i posar-nos a disposició de qui la tiri endavant des d'aquest Ajuntament i posar aquest especial accent i interès per les nostres i els nostres joves. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del govern, el regidor David Martín. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, en aquesta proposta d'acord, evidentment, el govern municipal hi votarem a favor. ja que creiem que aquests espais intergeneracionals són del tot necessaris per tal que tant infants, adolescents i joves puguin interactuar amb els nostres avis i àvies, tant els dels centres de dia com els de les residències. A Sitges tenim, com bé deia, l'exemple de l'Escola Pia amb la residència de les Magnòlies, que està sent doncs, tot un èxit i en el que es desenvolupen molts coneixements, tant per part dels residents com per part dels alumnes. Dir precisament doncs, que aquest divendres al matí els alumnes de l'Escola Pia aniran a cantar als avis de la residència de les Magnòlies. Per tant, en qualsevol cas, hem de tenir en compte que a nivell municipal doncs, també tenim altres espais i serveis adreçats a les persones grans, com són els casals i els horts municipals, reservats per a persones grans, espais que també serien adients per dur a terme activitats en aquest sentit. Dir també que recentment, des del Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, s'ha acordat una col·laboració intergeneracional amb les persones que tenen una parcel·la als horts. Per tant, tot i tenir i compartir la iniciativa de la moció, estem d'acord en treballar-la amb major profunditat i ampliar-la a nous espais de trobada entre persones grans i infants. Creiem que el benefici que aporta aquesta col·laboració és molt positiu i estendre-ho a altres centres educatius, doncs, com bé deia la senyora Gasulla, doncs seria fantàstic i esperem que així sigui. No? Treballarem perquè així sigui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla, per respondre.
Sí, moltes gràcies per les seves paraules. Senyora Lores, vostè ha posat més adjectius que la meva presentació, li agraeixo molt la seva convicció, diria això, i el seu entusiasme. Ja estem habituades a escoltar-la amb aquesta convicció i la veritat és que és d'agrair, sobretot per una proposta com aquesta que no... Jo crec que no ofereix debat, no? És a dir, és una proposta que no és nostra, també haig de dir, la van presentar els companys de Fem Poble de Ribes, en col·laboració també amb el govern de Ribes, de la senyora Garrido, i creiem que és una proposta molt i molt concreta, que ara m'adreço amb el regidor, si m'ho permet, molt concreta, eh? No es tracta tant de buscar espai, sinó de fer aquest projecte d'aula compartida intergeneracional, que evidentment el que necessita doncs, és una planificació, i per això nosaltres vam fer alguns canvis en la proposta inicial perquè creien que és important, evidentment, parlar amb la comunitat educativa, perquè tots coneixem com és el dia a dia dels centres educatius i també dels centres de dia i els centres residencials. Però és possible, s'està fent a molts llocs. Vilafranca del Penedès, sense anar més lluny, té aquest projecte amb un centre de secundari, un centre públic, i té una valoració magnífica per part dels alumnes i de la gent gran, magnífica, que malauradament la Covid ha hagut de, com a mínim, de deixar-ho en stand-by durant un temps. Crec que és un projecte molt maco i que val la pena que ens hi posem tots, perquè és un projecte de poble, bàsicament, no és un projecte puntual, és un projecte de poble. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem ara sí a la votació d'aquesta proposta. És la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges per a crear espais intergeneracionals entre centres de dia, llars d'infants i o centres educatius al poble de Sitges. Vots a favor?
Unanimitat, queda aprovada.